Ona Maresma amb Laura Cera.
Bona tarda, com esteu? Dilluns 1 de juliol del 2019 encetem temporada d'estiu a Ona Maresma des d'avui i fins al 2 d'agost. Durant tot aquest mes us acompanyarem cada tarda com fins ara, però ho farem una estoneta menys. Serà de 3 a 4, una hora ben càlida, de ben segur. Ho farem, a més, amb programes monogràfics, canviant una mica la dinàmica d'aquests últims mesos. Programes que seran protagonitzats per temes molt diversos, però sobretot protagonitzats per les ganes que tenim de refrescar-nos i de refrescar-vos a vosaltres. De seguida ens hi posem amb el tema d'avui. Abans, però, un breu apunt d'actualitat. I és que ens hem de fer ressò aquest dilluns d'unes detencions l'Uplà des de Canet, bona tarda, que tenien lloc aquest cap de setmana. Sembla que no podem sentir a l'1, com a mínim jo no la puc sentir, no sé, company, si vosaltres la rebeu correctament.
Nosaltres tampoc, Laura.
Tampoc, eh, Manel?
Bona tarda.
Bona tarda a tots, companys, com esteu?
Bona tarda, des de Calella tampoc, eh?
Doncs intentem recuperar l'Uplà de seguida.
Des si de Palafis tampoc.
Hola? Hola?
Ara sí, Lu.
Ara sí, perdoneu.
Com ho tenim, això?
Què tal? Què em deies, Laura? Bona tarda.
Què ha passat aquí?
Doncs bé, malauradament hem de portar-vos males notícies avui perquè, com ja segur que heu escoltat i heu vist a diferents mitjans, doncs aquesta festa major aquest cap de setmana s'ha detingut a dos menors acusats de violar una jove a Canet de Mar i gravar-ho en vídeo. El Departament d'Afers Socials informa que els dos menors detinguts estan sota la tutela de la dgaia i, com dèiem, doncs els fets van ser aquest la nit de divendres a dissabte. Els Mossos d'Esquadra han assumit la investigació dels fets i des de l'Ajuntament de Canet s'han emès diversos comunicats informant de la situació i condemnant els fets. Ahir mateix van dur a terme una reunió per parlar d'aquest tema, on es va constatar en aquesta reunió que el succés segueix sota la investigació policial. Avui dilluns s'ha convocat també una nova taula de treball i l'Ajuntament està a l'espera d'obtenir tota la informació sobre el succés, està estudiant emprendre les accions oportunes i a Canet també la policia ha reforçat la vigilància nocturna al poble durant aquesta festa major. I malauradament també hem de parlar d'un altre fet similar al Masnou. Els Mossos d'Esquadra van detenir dissabte al matí un menor per fer tocaments i per temptativa d'agressió sexual a un altre menor del Maresme, al Masnou, com dèiem. Segons recull l'agència EFE, de fonts pròximes al cas, els amics del noi, que està tutelat per la dgaia, li van recriminar l'actitud i se'l van emportar abans que cometés aquesta agressió, Laura.
Perfecte, Lu, doncs fet aquest apunt que coneixíem aquest cap de setmana arreu de la comarca, tant a Canet, perdoneu, com al Masnou. Veurem com continua. Per cert, Lu, una pregunta. No sé si la pot respondre o no. S'ha pronunciat al respecte a l'alcaldessa de Canet, Blanca Arbell?
Sí, s'ha pronunciat. De fet, tenim talls de veu, però jo crec que són una mica llacs. El que podem fer és doncs, explicar-vos una mica el que han comentat. O preferiu escoltar els talls de veu, Laura?
El que tu prefereixis, manes tu. Tenim breument, però.
Fem-ho breument. Doncs bé, expliquem bàsicament doncs, que l'alcaldessa ha explicat que estan treballant en coordinació sempre amb la dgaia i que doncs, també mantenen reunions d'urgències amb la policia local que estan darrere d'aquest succés. Evidentment també l'Ajuntament ha ofert a la família tot l'escalf necessari, s'han posat a la seva disposició i si voleu, doncs, si tenim més dades d'aquest tema, us les farem arribar a Laura.
Fantàstic, Lu, fins ara, una abraçada.
Fins ara.
Nosaltres ens hi posem amb aquesta temporada estiuenca que us explicàvem fa una estona al principi i ho fem amb Reggae.
Reggae. Estil musical originat a finals dels anys 60 a Jamaica, amb influències afroamericanes que es caracteritza per un ritme basat en obstinats curts, executats amb guitarres elèctriques, orgues, baixos elèctrics i bateria.
Avui, dia 1 de juliol, és el Dia Internacional del Reggae, o Joan Grimal, com també diuen en alguns llocs, del reggae. De fet, no sé quina és la més correcta, però crec que si diem reggae ens entenem tots plegats, així que, sí, si et sembla, tirem milles amb això. Tu com li dius?
Doncs bona tarda, Laura. Jo crec que, com la majoria de gent que ens està escoltant i nosaltres mateixos, diem reggae, no? O sigui, jo crec que tots ho diem d'aquesta manera. Jo mai he escoltat a ningú dient reggae. No sé, Laura, en els teus cercles, com ho dieu, però la qüestió és que...
No, jo no dic reggae, però ho he buscat a l'est de dir i recomanaven pronunciar-ho com a reggae. Però escolta'm, ens entenem tots, com dèiem, així que tirem, sí, milles, anem endavant. Joan Grimal, tu ens aportaràs cada dia una mica de context, una mica d'història, que és el que et va a tu, sobre el tema que parlem, que serà molt divers, com comentàvem, avui parlem de reggae perquè és el Dia Internacional, però potser d'aquí 4 dies serà una cosa completament diferent. Què ens expliques?
Doncs que jo, tossut com mi mateix, diré reggae, i ja t'he dit que aquest terme sovint és usat per designar la majoria dels ritmes jamaicans, com l'ska, el dub i el rocksteady. Hem de dir que The Wailers, banda formada per Bob Marley, Peter Tosh i Bunny Wailer, el 1963, són possiblement el grup més conegut que va fer la transició a través de les tres etapes de la primera música popular jamaicana: ska, rocksteady i reggae. Altres pioners del reggae van ser Prince Buster, Desmond Dekker i Jackie Mitu. El 1972, la pel·lícula The Harder They Come, en la que va actuar Jimmy Cliff, va generar un interès considerable i popularitat per al reggae als Estats Units, i la versió d'Eric Clapton, el 1974, del tema de Bob Marley i Shot the Sheriff, va ajudar a introduir el reggae al mainstream. Cap a mitjans de la dècada dels 1970, el reggae gaudia d'un espai considerable a la ràdio anglesa, especialment gràcies al programa de John Peel. Segur que la versió d'Eric Clapton hi va fer molt per això. Generalment, les lletres de cançons reggae van lligades amb la crítica social, malgrat que molts temes aborden temàtiques més lleugeres en temes més personals com l'amor i la socialització. Moltes bandes de reggae han versionat cançons soul i funk de Motown o Atlantic Records. Algunes lletres reggae pretenen despertar la consciència política del públic amb la crítica al materialisme o tractant temes controvertits com l'apartheid. A moltes cançons reggae promouen l'ús del cànnabis, que es considera quasi un sagrament en el moviment Rastafari. Després em sembla, Laura, que en parlarem i bastant, d'aquest moviment. Hi ha molts artistes que componen cançons reggae sobre temàtica religiosa, tant si es tracta de discutir un tema religiós específic com simplement a la lloança a Déu. D'altres temàtiques sociopolítiques habituals de les cançons de reggae són el nacionalisme negre, l'antiracisme, l'anticolonialisme, l'anticapitalisme i la crítica als sistemes polítics i Babilon. Babilon, que és una religió monoteïsta amb una base semblant al cristianisme, que venera Ja, no sé si ho he dit bé, Ja o Ja, tal com s'anomena, després ens ho diran, Haile Selassie, emperador d'Etiòpia, i que reconeix com a encarnació de Déu. Per tant, Laura, ja per introduir-nos al reggae, doncs una explicació, hem de dir, doncs això, que és un gènere musical, però que per moltes persones és molt més, no? És un estil de vida per molta gent, també a ple segle XXI,
I tant, demà no respondrà en francès ara mateix, se m'ha dit tot a fer, completament. Així que, com tu deies, aquí no se n'ho desenvoluparem amb el nostre convidat d'avui, el nostre, podríem anomenar-lo expert en el tema d'aquesta zona Maresma, que serà Jaume Portell, un gran conegut, un vell conegut per nosaltres. Sí, sí. Alguna cosa a afegir, Joan, pel que fa context?
Doncs no, res més, Laura. Crec que ha quedat bastant clar què és el reggae, tot i que al llarg de l'hora ho anirem aprofundint,
Exacte, aprofundim per exemple perquè hem volgut sortir al carrer i preguntar a la gent d'una banda si els agrada el reggae, també què en saben o, en el pitjor dels casos, amb què el relacionen.
Doncs el reggae és un estil de música.
Sí, però era més abundant a l'època dels 80 o així, amb el Bob Marley i tota aquella revolució Rastafari.
Sí, bé, jo relaciono amb això, amb Rastafaris, amb gent amb rastes, com es diria ara, amb perrofles.
Fumant
i bevent.
Bueno, és
bevent, jo crec que gent fumant, les festes aquesta, que la gent va, que no sap ni com es diu, pues així, quasi pel terra, molts fumetes, però bona gent.
A mi el reggae em passa una miqueta com amb el cafè, que m'agrada molt l'olor de cafè, m'agrada molt el gust, però no em prenc habitualment. O sigui, quan escolto una cançó reggae m'agrada, crec que genera molt bon rotllo i ho associo sempre a festa i a, bueno, això, a passar-ho bé, a un bon rotllo, no? Però no ho escolto habitualment. M'agrada el ritme que té aquest contratemps, el cuec, 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 aquell que amb la bateria seria la caixa al 3, no? Tum, pa, pum, pa. Doncs, que jo estic molt acostumat als 4-4 del rock, doncs a mi em motiva, no? Aquest canvi de temps, aquest tempo més lent, no? I que et fa botar, no? I entrar com en trance. No sé, jo quan penso en Ricky penso en passar-ho bé.
Oh, en Ricky és un estil de música basat en, sobretot, en ritmes així molt llatins, sobretot popular molt a Sud-amèrica, aquí va arribar més per la influència de Bob Marley, i ara, bueno, pues, crec que es versiona una mica així amb el món així més, més bohemi, més això, més com... fora del circuit més convencional.
Jo no tinc ni puta idea de Ricky perquè no m'agrada, però m'he llegit dos llibres del Pepe Colubi, que és California 63 i Charromoco 91, que com aquest tio és molt fan del Ricky, pues, fa que el personatge també ho sigui i parla de... fa moltes referències a concerts, àlbums, cançons de Ricky.
Doncs això és el que pensa o el que relaciona la gent del carrer amb el Ricky. Naomi, Esteve, com estàs? Molt bona tarda, des de Calella.
Molt bona tarda. Doncs mira, a veure...
Tu ets la nostra millennial, eh?
Sí, sóc la vostra millennial i com durant aquesta temporada, bueno, mitja temporada, he fet una secció de virals, no?, aquests últims mesos, aquells que ens escoltin habitualment sabran, doncs, que cada dilluns portàvem els virals de la setmana. Doncs com ara el programa d'estiu et vaig dir, no pot ser menys, hem de parlar de les xarxes socials, no?, a veure què en pensen... del Ricky, no?
Llavors, ja que ho tens per la mà, aprofitem-ho, no?
Bueno, per la mà, una miqueta.
Sí, dona, sí, creu-t'ho.
I buscant una mica per les xarxes socials, el primer que he trobat, que pensava que potser ho deia en Joan en la secció de context, és que el Ricky és patrimoni de la humanitat per ser cant de lluita, resistència i amor, i ho és des del 29 de novembre de l'any passat, del 2018. Per tant, el primer que m'he trobat és això, que és patrimoni de la humanitat. Llavors, he subdividit aquesta secció una miqueta en dos apartats. Primer de tot, què surt al YouTube quan poses Ricky? Tampoc vull xafar la secció del nostre company Jordi, que vindrà...
Segur que no.
A continuació, però, per exemple, he fet el top 4 del que et surt al YouTube. Et surten les 4 cançons que la gent més busca quan busca Ricky, que és I'm Still In Love With You, Toast, Is This Love, Red Red Wine, que, doncs, que molts, si més no, els que no en tenim ni idea de música, doncs aquestes cançons sí que ens poden sonar, no? No sé què opineu, companys.
Real.
Jo crec que sí, no? Tots els hem ballat, inclús.
Exacte.
Potser hauríem de confessar. Manel?
Segurament. Naomi, bueno, ja ho sabeu, això ho he dit jo, que a certa hora de nit al final acabes ballant el que sigui, no?
Correcte.
O sigui, tampoc importa el final, el que sigui. Jo pensava, Naomi, que al buscar Ricky a YouTube, el primer que sortiria com el so, no? Ricky, sí, qui és, no?
Bueno. Manel Ferrer inspirat
ens
en ple 1 de juliol.
Total.
Començament de mes. Sí, et trobes bé, Manel, sí, per cert, que tenia malaltó a tu, eh?
Sí, amb una mica de febre, ja ho veus, Laura. Si segueixo fent aquests comentaris és
la
per
febre.
La febre i és la febre del moment, totalment, sí.
Al peu del canó, però com sempre.
Bé, què després, més, quan he buscat el YouTube, el YouTube a Twitter, sabeu què m'ha passat? Que he trobat dos tipus de tuits, val? El primer de tots és que m'han sortit molts tuits de la selecció jamaicana perquè es veu que els jugadors de la selecció jamaicana són els Ricky Boys. Per tant, ara com estan jugant i tal, i estan a semifinals, crec que he vist, doncs Twitter està inundat del hashtag Ricky Boys. Llavors, clar, quan fiques Ricky, doncs surten tots aquests nois, tots aquests jugadors de la selecció jamaicana. I més enllà d'allà, d'això, després també m'he trobat, doncs, com evidentment, moltes cites avui de Bob Marley, i avui m'he quedat amb una. Emancípese de la esclavitud mental, nadie salvo ustedes puede liberar su mente. Què opineu?
D'aquelles per marcar, no? Per tenir-les allà sobre el llit per quan et lleves.
Correcte.
Sí, també t'haig de dir, Laura, que sobre el llit quan et lleves jo necessito una estona per assimilar-la, és que vull dir, si el matí aquí, a vegades no veig la gent pel carrer, no? Imagina't, no, ja per no? Com intentar ja esbrinar-la, però sí, és maca, és maca.
També, què ens hem trobat avui per les xarxes? Doncs moltes covers de gent doncs cantant cançons de Rigui. I el que m'ha sorprès més de tot, perdoneu la meva incultura, si ara algun dels meus companys diu, ala, però si això es sap, doncs no en tenia ni idea. El que m'ha sorprès més de tot és que al posar el hashtag Rigui a Twitter m'han aparegut com 400.000 tuits en japonès.
Quants?
Exacció, i m'he quedat sorpresa, dic, vaig a buscar aquí perquè aquí m'estic perdent alguna cosa, perquè la meitat dels tuits no els entenia perquè estaven escrits en japonès. I llavors, fent una mica de cerca per internet, m'he adonat que es veu que el país més important després de Jamaica en el món del reggae és el Japó.
Sí, home.
T'ho juro.
Ah, sí?
Sí, t'ho juro. O sigui, el reggae es veu que va arribar a finals dels... a principis dels 90 al Japó, va cobrar especial importància, es veu a Yokohama, una de les ciutats més grans del Japó, que la dec haver pronunciat fatal, però bueno, la gent ja m'entén. Però qui va ser doncs el responsable de que als japonesos els encanta el reggae? I de veritat, poseu el hashtag reggae a Twitter i flipareu. Doncs es veu que el va portar la DJ Ranking Taxi, que va crear una discogràfica japonesa tot en vers del reggae, i a dia d'avui és com de les discogràfiques més importants al Japó de reggae, i es veu que el reggae allà s'ha expandit tant que després de Jamaica, el que he dit, Japó té la major representació de reggae del món i més cantants japonesos que canten reggae. O sigui, que m'he quedat amb l'an, que m'estàs explicant, perquè no en tenia ni idea jo.
Doncs mira, tu tens una caixa de sorpreses, eh?
Però déu-n'hi-do, i de veritat, ara estic aquí un altre cop amb el Twitter obert, i és que vaig mirant, vaig tirant el feed cap avall.
Estic enganxada.
Sí, estic enganxada, i no entenc què diuen, però és apassionant. I després també veureu que si busqueu el hashtag Rigui a Twitter, veureu doncs que aquest mes es fan molts festivals arreu del món, doncs com avui és el Dia Internacional, doncs durant aquests caps de setmanes de juliol, amb la caloreta, que també ve de gust, no?, escoltar reggae, perquè també jo crec que és un tipus de música que es recorda, t'aboca l'estiu, no? L'altre dia que en l'últim final de, en el programa final de temporada dèiem quines cançons t'aboquen a l'estiu, doncs crec que el reggae ens aboca a l'estiu, no sé què opineu, companys.
Aquest ritme tranquil, no?, de no tenir presses per
de
res,
platja,
de relax, d'un còctel, Manel?
Exacte, no? Això del no fer res, però a vegades el no fer res també és estressant, però si ho aconsegueixes, Laura, arribar a aquest punt, no?
Això ho deia la gent aquí, hi havíem encastat, fa una estona. Mm. Hi havia unes noies que deien, sí, jo relaciono amb estar tranquils, allà estirat...
Mm. Relaxada, sí, sí, pausat, sí. No? Sí, sí. I per últim, també he vist a les xarxes doncs que avui també és el Dia Internacional dels Xistes.
I ens ha passat per alt, això.
Que ens ha passat per alt.
Manel, tu estaves commemorant-lo fa un moment. I no
sí,
hi hem caigut.
Sí, fent aquesta brometa. Sí, sí, sí.
I això és el que tenim avui, des de les xarxes socials.
Doncs ho haurem de recuperar per un altre dia, perquè aquí, de la broma, en som una estona. Millor o pitjor, no, Manel i Naomi? Però,
com a mínim, pitjor, jo diria pitjor.
Cadascú en el seu estil. Cadascú en el seu estil, eh?
S'intenta.
Doncs això és el que tenim a la xarxa, és el que diu la xarxa sobre el reggae, Manel, Naomi. Fins ara.
Fins ara. Fins ara.
Hem fet context, hem fet un cop d'ull a la xarxa, a les xarxes també, però Jordi Arbat, volem saber què diu la música del reggae, suposo que són moltes coses.
Sí, no, diu moltes coses, i a més avui què fem... Clar, el tema és música sobre música, no? I que podríem estar aquí 10 hores divagant sobre el tema, i seria complicat i seria difícil de sintetitzar. Abans de res, deixa'm dir que a Manel deia que se li faria difícil despertar-se al matí i veure... Bé, no sé si Manel estàs per aquí.
Sí.
Veure aquesta cita de Bob Marley al Casal de Sollit, que la pot escoltar, perquè aquesta frase és de la seva famosa cançó del Redemption Song, que diu "Emancipate yourselves from mental slavery, no but ourselves can free our minds". Doncs
sí, m'entens perfectament,
escoltar...
Jordi?
Sí, perdó, molt malament, aquesta hora de la tarda és fatal per parlar en qualsevol idioma, però vull dir que si vols, que la tens musicada, aquest vers, i per tant serà de més bon país. Si més no, quan t'aixeques al matí, en comptes de llegir-ho, pots escoltar i segur que entrarà millor. Sí, sí. Doncs, res, Laura, jo és que... Sí? Com?
No, és igual, que podem seguir.
De manera que continua commemorant el dia de l'acudit, eh?
Déu-n'hi-do. No, està bé, està bé. Ja et reservarem un espai per l'acudit d'en Manel, també, que també va bé. No, doncs mira, avui de Riqui, amb aquests minutets que ens queden, us faig més un apunt personal, m'he promès aquesta llicència, que és que jo recordo el dia que vaig descobrir d'alguna manera el Riqui, que va ser en una botiga de discos em sembla que l'estació de tren de Girona, no sé si era allà o no recordo on era, va ser dels primers discos que em vaig comprar, un disc recopilatori que es deia Riqui 150 Original Moments, un recopilatori d'aquests que n'hi ha de tots els estils, n'hi ha de rock, 150 Original Moments, bossa nova, 150 Original Moments, perquè és una mica un barreig de tot, no? Que no hi ha res de bo i tot és bo, no? Vull dir que és una mica així estrany. I em quedo d'aquest disc amb una cançó que me'n recordo que en aquell moment pràcticament el tinc ratllat, aquest disc, de tant escoltar aquesta cançó, que és Engine 54, una cançó dels d'Ethiopians, que estava inclosa en aquest disc, que també hi havia altres temes, també hi havia temes de Bob Marley versionats per altres artistes, també Desmond Dekker, Pete Tosh, vull dir que hi ha molta gent per aquí al mig. Però entre aquests temes, em recordo perfectament d'aquest Engine 54, la cançó que obre el primer llarga durada dels Ethiopians i que ens parla de l'antiga locomotora, no?, que portava la gent cap al camp jamaicà, també de les grans ciutats, des de Kingston, etc. Vull dir que, bueno, però mira, avui comencem d'aquesta manera, no?, recordant una mica aquest moment, i quedem-nos amb aquest Engine 54 dels Ethiopians, que també, escoltant-lo, resumeix una mica l'essència del reggae, tant per el que sentiu, com també pel que ens explica la seva lletra. Per tant, Engine 54, vinga, som-hi.
Net i Polir, higiene professional per la indústria alimentària i hostaleria. Articles de neteja i desinfecció per l'ús professional amb registre sanitari i segell de garantia i qualitat. Productes de neteja de gran eficàcia i molt indicats per la correcta conservació de la maquinària i les superfícies. Net i Polir disposa d'una àmplia gamma de productes, detergents i abrillantadors per rentavaixelles industrials, així com desengreixants per emulsió per cuines, forns i planxes. Net i Polir. Telèfon 633-555-878.
A Sant Pol de Mar hi ha dos restaurants amb el mateix nom, però en entorns diferents. Restaurants Banys Lluís, l'un a la platja i l'altre a la Riera. Restaurant Banys Lluís, a la Riera de Sant Pol de Mar.
Esmorzars, servei a la carta, menú diari i paella tots els dies. Al migdia, menú diari de dilluns a divendres per 15 euros, excepte festius. I cap de setmana i festius, menú migdia i nit per 35 euros.
I entre les seves especialitats destaquem els escamarlamets i gambetes de la Llotja d'Arenys, tàrtar de tonyina, paella de llamàntol, els vins i caves i les postres casolanes. Restaurant Banys Lluís, a la Riera, carretera de Sant Cebrià 3, Sant Pol de Mar.
Àmplia zona d'aparcament gratuït, obert cada dia des de les 8 del matí.
Informació i reserves al 93 760 32 92.
Ràdio Calella Televisió. el grup multimèdia de referència de la teva ciutat. Ràdio Calella,
107.9. Sembla que no s'acabi mai, que s'acabi mai, que demà, demà ja haurem marxat, sempre.
Quarts de quatre, és moment a Ona Maresma de saludar el nostre convidat, el nostre, els dèiem abans, expert, podríem dir-li. A ell no li agrada que se li digui així, però és Jaume Portell, estimat, com estàs?
Bon dia, com estàs?
Bona tarda.
Bon dia seria horari de marquès, de que va ser de llevar, però...
Home, fas veu, fas veu d'estar escarxofat al sofà, no sé si és real això, no? Però...
Sí, estic.
És així, eh?
Però estic preparat per comentar més sobre el Rigui, sobre aquesta música...
Aviam, t'explico.
M'ha agradat aquesta cançó que he posat abans, la d'Engine 54.
Sí? Per tant, felicitació cap a Jordi Arbat, en aquest sentit.
Felicitem a Jordi Arbat, que la seva batalleta personal ha acabat en una cançó molt bona.
Està ben ratllat, doncs, aquest disco, eh?
Sí.
Ah, exacte, ben tirat.
Doncs apa, molt bé, Jordi Arbat. Jaume Portell, benvingut, ben tornat a Ona Maresma, i el nostre comodí, no podia ser d'altra manera que començar a encetar el juliol amb tu, parlant d'un tema que coneixes bastant millor que nosaltres.
A veure, quin tema és? Posem-lo sobre la taula.
Ah, que no t'ho han dit.
Perquè el Rigui, clar, el Rigui es pot analitzar. Estava escoltant la cançó aquesta, buscant la lletra, i és interessant perquè la lletra diu Living from Kingston to Spanish Town. És curiós perquè el nom aquest, evidentment, no és casual, perquè abans de ser una colònia anglesa, Jamaica va ser una colònia espanyola, i curiosament... a l'Spanish Town aquest, que a dia d'avui segueix existint, és una de les zones més perilloses de Jamaica. I abans que parlàveu del Rigui Boys, que és la selecció masculina,
sí,
les Rigui Girls, que acaben de competir al Mundial de França i han perdut els seus 3 partits, però la seva jugadora estrella, Khadija Shaw, que és una jugadora molt bona, de fet ha fitxat pel Girondins de Bordeaux després d'aquest campionat que ha fet, és d'aquest barri, és de Spanish Town, és d'aquest lloc, i us recomano que mireu la seva història, perquè és una història personal molt dura, on tenia 7 germans i 4 van morir, 3 per la violència del barri i un altre en un accident de cotxe, per tant una història bastant dramàtica. I bé, aquesta selecció jamaicana de futbol no tenia fons, i qui va posar diners perquè poguessin anar a competir és precisament Cedella Marley, que és la filla de Bob Marley. Si no, no hi hauria hagut selecció jamaicana de futbol femení en aquest Mundial.
Parlant de futbol, unim amb la història, la geografia, la música... Suposo que Bob Marley la pots deixar pel final, no, Jaume, o què?
Sí, deixem-lo... Aviam, el Rigui ens serveix per parlar del moviment Rastafari una mica, imagino que et sona.
Ens sona, jo crec que ens sona una mica a tots, però no sé si som conscients exactament d'en què consisteix, perquè ens imaginem una mica l'estètica, potser, no? Hi ha alguna cosa de les que es envolta, però l'origen on és?
El moviment Rastafari és molt interessant, perquè a tots ens sona alguna cosa, i fins i tot hem vist gent blanca o gent catalana o espanyola incorporant alguns dels seus dels seus atributs, per exemple, el fet de fer servir les rastes, el fet de fumar marihuana i buscar-ho o explicar-ho d'una forma relativament espiritual, o fer servir bandes d'aquelles pels braços amb els colors de la bandera dels rastafaris. El moviment rastafari comença a Jamaica, que evidentment és una illa que al ser una colònia la seva població estava conformada majoritàriament per negres, per persones que les havien portat com a esclaves des de l'Àfrica, i el moviment rastafari, concretament el que considera, ras vol dir príncep, i el tafari feia referència a Tafari Makonnen, que era el rei d'Etiòpia. El rei d'Etiòpia, no sé si heu sentit a parlar alguna vegada, Haile Selassie, que era l'emperador d'Etiòpia, i bàsicament el moviment rastafari el que considera és que hi haurà un enviat de Déu a la Terra i que quan arribi alliberarà a tots els negres de totes les opressions possibles, del racisme, del capitalisme i del tipus de relacions que han fet que estiguin oprimits i que viatgin a la Terra Promesa, que li diuen Zion, i la, evidentment la terra on han estat esclavitzats, que seria doncs el món occidental o el món colonial, li diuen Babilònia. Aleshores ells el que consideraven era que aquest rei ja havia arribat, aquesta mena d'esperança, i era doncs el Haile Selassie, que era aquest emperador d'Etiòpia, que a part és també mític pel moviment panafricanista, que vol la unitat de tots els negres del món, perquè Etiòpia, juntament amb Libèria, és l'únic país d'Àfrica que no ha estat mai colonitzat. Per tant, era com esperaven un superheroi, i amb la història concreta d'Etiòpia, que va derrotar el feixisme italià i no va ser colònia mai de cap país europeu durant un període llarg en el temps, doncs van trobar aquest rei, van trobar aquest mite. Però... per tant, Rastafari, Haile Selassie.
Però escolta'm una cosa, això no és una mica contradictori?
Per què?
Que l'enviat sigui un emperador?
Sí, exacte. Aquí és on ve la part interessant de la història, que és que les idees que associem al rastafarisme doncs són la pau, l'amor, el respecte, el fet d'alliberar-se de les cadenes... I bé, per començar, és el que dius tu, si el que t'ha d'alliberar és un emperador, la cosa ja comença malament. Aquí és on hauríem de recomanar la lectura d'un llibre que es diu L'Emperador, que va escriure el reporter polonès Richard Kapuscinski, i que és una recreació del que era la vida a l'Etiòpia imperial de Haile Selassie. Aquest home va regnar durant 3 dècades fins que li van acabar donant un cop d'estat una mena de grup militar comunista, i el llibre L'Emperador el que t'explica és que Haile Selassie va construir una cort imperial on ell vivia com un senyor feudal, on tenia encarregats per tot, o sigui, tenia l'encarregat del coixí, que com el nom indica li posava el coixí, l'encarregat de la ploma per escriure, la gent que li portava el menjar, i bàsicament els que estaven més a prop de la cort s'asseguraven molt bé de tractar bé Haile Selassie per tal de no perdre els seus privilegis, perquè els que eren expulsats de la cort vivien fora del palau, i Etiòpia era un país on la gent vivia molt malament, i era molt irònic que, per exemple, Haile Selassie donés a menjar els lleons que tenia guardats, no?, en una mena de zoològic personal, mentre a Etiòpia passaven molta gana. Per tant, la distància entre el que consideraven els rastafaris i el que cantava Bob Marley. Bob Marley era un seguidor brutal de Haile Selassie. I aleshores la distància entre el que promovien, el que explicaven i el que mitificava el moviment rastafari i el que passava realment a l'Etiòpia on governava el Jah, és com l'enviat de Déu, no? I també coneixien amb aquest sobrenom Haile Selassie. Per tant, per dir-ho ras i curt, el moviment rastafari s'ha venut, s'ha dinamitzat, ha crescut fins a cert punt entre gent jove a Occident, considerant-ho com un moviment molt alliberador, molt hippie, molt progre, perquè ens entenguem, i bé, la realitat era bastant diferent. I el que s'ha ignorat també és que és un moviment que al final et parla de Zion, que és el lloc on s'han d'alliberar els negres, i Babylon, que seria la resta del món. Babylon, en realitat, seríem nosaltres. Babylon és Europa, per exemple, ara mateix, o el Mediterrani, o les lleis contra els immigrants, doncs això seria Babylon al 100%.
Mm-hmm. Aquest ja que deies, que de fet ja ens introduïa en Joan Grimal al principi, forma part del nom d'una de les cançons que és la que sentim ara, de fet, de fons, que es diu
sí.
Pluge en Meton.
Sí, és del cantant de Costa d'Ivori, Tikenja Fakoly.
Per què inclou aquest ja dins del seu nom? Té alguna mena d'explicació, això?
Bé, és una forma, clar, vull dir, és una forma artística de destacar-se. És un dels cantants de reggae més coneguts de Costa d'Ivori. I bé, concretament aquesta cançó té una lletra bastant profunda i bastant interessant, perquè bàsicament el que va repassant és com els diferents territoris de l'Àfrica van ser dividits. Comença dient Ils ont partagé le monde, rien ne m'étonne, i explica com van anar dividint els territoris africans, els europeus, sense comptar amb ells, i com això ha fet que les divisions es mantinguin fins a dia d'avui.
Molt bé, molt bé. Escolta, Jaume, parlàvem al principi de Bob Marley, no sé si el vols treure ja en escena, ja ha sortit una mica tot el cap, podríem dir. És la imatge, per nosaltres almenys, per Babilònia, és la imatge d'aquest moviment.
Exacte.
Què va passar?
La imatge dels Rastafaris no s'hauria difós tant si no fos gràcies a Bob Marley. De fet, he vist que els rastafaris més ortodoxes consideraven que el reggae en si, aquest tipus de música, era una forma de música comercial que distorsionava els seus principis, o que ho acusaven directament de venuda a Babilònia, és a dir, de mercantilitzar la ideologia rastafari i convertir-la en una forma de consum. Que, evidentment, aquesta és la crítica que fan els rastafaris més ortodoxes, però lliga bastant amb el que comentàvem abans, que és cert que el reggae i la cultura rastafari s'han convertit en un objecte de consum a Occident per part de joves que segurament no saben quin missatge real té el moviment rastafari, quines crítiques fa a Occident i al capitalisme. També rebutjaven el comunisme, o sigui, rebutjaven les idees que ells consideraven occidentals i que distorsionaven la seva forma de vida, que estava basada, doncs, per exemple, la marihuana la coneixen com a ganja i la consideren com una forma de comunicació espiritual amb Déu. Alguns d'ells consideren que Haile Selassie no ha mort encara, per tant encara no en sabem massa d'aquesta cultura rastafari, tot i que el seu exponent és Bob Marley i la seva música ens ha arribat molt, però el que hi ha al darrere no ens ha acabat de quedar massa. Com a curiositat també, per tancar aquest llibre que segueixo recomanant, L'Emperador, Haile Selassie va morir quan els comunistes li van donar un cop d'estat. Ell va dir que no tenia cap problema en plegar, que això era el millor per a Etiòpia, que ell ho faria, i va morir a la presó amb alguns dels seus servents encara, i ell els hi seguia donant ordres, completament senils, com si seguís sent l'emperador. I a dia d'avui, alguns rastafaris encara neguen que Haile Selassie hagi mort i diuen que està viu en algun lloc i que bé, que segueix liderant-los i segueix sent important per ells, i diuen que la mort aquesta a la presó a mans dels comunistes és propaganda.
Seria molt gran, però, si estigués viu.
sí, totalment, clar. És una persona que ja va entrar d'emperador d'Etiòpia a mitjan Segona Guerra Mundial, per tant estem parlant dels anys 40, per tant ja estaria molt gran. Però bé, igual que hi ha gent que confia en que Michael Jackson l'altre dia que feia el desè aniversari encara està viu, i que viu en una illa amb Elvis Presley i altres cracs, doncs alguna gent considera que Haile Selassie vive i la lucha sigue.
Ja, que no tinguem una sorpresa un dia. Jaume, què queda d'aquestes idees del rastafarisme original, podríem dir? Què en queda avui dia d'això?
Home, el que més ha quedat és el més divertit, no? El que més ha quedat és aquesta cara més comercial del reggae, perquè, bé, com comentava abans la companya de Calella, la Naomi, el reggae s'ha expandit per tot el món. Va començar sent un tipus de música que atreia gent dels sectors més pobres de la capital, de Kingston, anys 50, anys 60. Va créixer, va haver-hi un boom després de la independència d'un país que de facto segueix sent una colònia, perquè la seva principal exportació és l'alumini, que Alcoa se l'emporta tot, i quan hagin acabat d'emportar-se abandonaran l'illa i ja està. Segueix sent un país molt pobre. I la màxima exportació de Jamaica al món ara mateix seria aquest alumini, el cafè i el reggae. I el reggae s'ha expandit, evidentment, amb les idees panafricanistes arreu de l'Àfrica, als Estats Units, al Canadà, allà on hi hagi una persona negra, probablement hi haurà música associada al reggae. I bé, fins i tot m'ha sorprès que hagi travessat fronteres culturals fins al punt d'arribar al Japó, no? I que hi hagi gent al Japó que es dediqui al reggae. Per tant, el principal que queda del rastafarisme seria la música, seria aquest, el que alguns ortodoxes consideraven el seu fill bastard, però vaja, és interessant considerar també el pes que té aquesta ideologia en la seva, el que hem comentat, la seva vessant més política, de confrontació de diferents mons, i bé, després també aquesta idea de si hi ha un déu que al final era un emperador, que era un dictador, i bé, curiositats que ens dona la cultura pel món.
Mm-hmm. Jaume, deixa'm donar pas en Manel, perquè tu i jo no l'hem sentit, la resta sí, però tu i jo no podíem, i volia dir alguna cosa, Manel.
Hola, Jaume, Manel. Què tal? No, que abans, just abans de començar l'entrevista amb el Jaume, li he passat un enllaç, perquè clar, coneixem aquesta part de Bob Marley, que tots en algun moment ens l'hem imaginat, no? En plan, que guai, que divert, no? Però també té aquesta altra cara, no? Aquesta cara B, que molta gent no coneix, i és el que va passar quan ja va arribar en algun moment a tenir l'èxit.
Totalment, sí, l'home tenia, com altres grans famosos també de la història, mitificats, com el Che Guevara, per exemple, totalment corrent per evitar donar-li la mà i fer-se una foto amb el que ell considerava batiman. Batiman és una expressió despectiva contra els homosexuals que es fa servir a Jamaica, que és bastant òbvia, perquè bati vol dir cool, per tant, doncs, és una idea bastant cutre, i també era un misògin també bastant important, com molts cantants famosos, doncs va tenir moltes més dones a part de la seva, i concretament una vídua seva, Rita Anderson, va fer un llibre que es diu No Woman, No Cry, i explica com va ser aquest pas de Situ. Tuvo que pasar de vivir en una choza y lavar el único par de calzoncillos que Bob poseía al principi, ella le rentava els calçotets, i quan Bob Marley va començar a triomfar, el músico la dejó atrás para encerrarse en una mansión en el barrio más rico de Kingston, donde se pasaba el día jugando fútbol con sus amigos, fumando hierba y acostándose con mujeres de clase media y alta. A día d'avui encara no se sap quants fills va tenir de debò Bob Marley, però bé. Per tancar-ho, que sí sabem és que una de les seves filles reconegudes és la que va posar els diners per la federació de futbol, com hem explicat abans, però vaja, com sempre, entre el mite i la realitat baixem uns quants graons.
Fantàstic, doncs, Jaume. Perdona, Manel, digues.
No, res, era això, no? Que a vegades també cal, amb això que explicava el Jaume, d'aquests famosos, no?, d'aquestes estrelles que els donen per morts, però molta gent diu que encara estan vius. De fet, a YouTube, si teniu una estona i cerqueu, inclús hi ha vídeos de conspiracions, no?, de gent que diu haver-los vist i us hi podeu estar estones, és al·lucinant, sí.
Clar, és que, a part, també el més contradictori és que et facis famós cantant cançons d'amor, alliberament, respecte, i per dir-ho ras i curt, bon rotllo, no? I que després doncs a la teva vida privada siguis més aviat tot el contrari.
Aquelles contradiccions de la vida. Jaume Portell.
De la vida, sí, sí.
Un plaer tenir-te aquí a una Maresma de nou.
El plaer és mío.
Doncs escolta, convidadíssim estàs, que segur que hi haurà molts temes dels que en sabràs alguna cosa més que nosaltres, oi que sí, Manel?
Segurament. Aquest n'és un d'ells.
Ja, bona, forta abraçada.
Fins la propera, Laura, Manel. Una abraçada a tot l'equip.
Gràcies, Jaume. Canviem o reformulem una mica la temporada d'estiu respecte a la temporada regular, ja us hem explicat, però el que volem mantenir és aquest objectiu de millorar constantment, aquesta mena de caixa en particular, l'Opla. Estimada, sí? Què tal?
Què tal? Doncs mira, bé.
Ara sí, que t'hem sentit a cop.
Escolta, que no ho sentíem, no sé què ha passat avui. Mira, doncs justament per tot això que passa, cada dia, que molta gent li passa l'estrès, que vas de bòlit, que no saps què passa, que ara et sentim en blanc, tot això, doncs es soluciona escoltant bona música. I en aquest cas, doncs el consell que us donaria avui, evidentment, és que escolteu Reggae. I potser alhora em direu, per què? Per què ho hauríem d'escoltar, no? Per què hauríem d'escoltar música? T'ho has preguntat mai per què és important escoltar la música?
Home, entenc que porta un munt de beneficis, no? Dels que hem parlat moltes vegades, potser per nadons només, però per tots nosaltres no. Que també.
I tant que sí, mira, de fet, te'n puc dir alguns així en plan pim-pam, que són realment a tenir en compte i a tenir-los presents, perquè millora les habilitats visuals i verbals. Això diferents estudis ho expliquen, La música estimula el cervell, sí que ho és en el cas dels nens, com bé deies, però també dels adults, perquè fa que millorem les nostres habilitats comunicatives, ens fa estar alerta, ens fa doncs observar més mentre escoltem la música, i en certs moviments a nivell neuronal doncs que provoquen que aquestes qualitats augmentin d'una manera doncs molt, molt interessant. També, per altra banda, com que anem treballant el cervell a l'hora que escoltem la música, doncs el que tenim és doncs que es disminueix el desgast cerebral. És com això de com més entrenes, millor salut tens, doncs seria això, Laura.
Molt bé, doncs queda notadíssim.
Sí. En tenim més, per això, per exemple.
Endavant.
Sí, és que sentia musiqueta i dic, m'estan posant música per alguna cosa en concret.
No, és la teva sintonia, filla meva.
D'acord. Estic acostumada a la sintonia del Kaizen. No la sentia, l'he sentit de cop. Dic, ai, és una senyal.
Ah, no, perquè crec que ens heu perdut un moment, llavors no heu sentit la sintonia.
No hem sentit res, no, hem aparegut aquí a l'aire, no passa res. De fet, mira, és bo escoltar música perquè ens beneficia el cor, per aquests ensurts que ens enduem aquí a l'Ona Maresma, doncs dir-vos que escoltar bona música ens regula el pols cardíac i també la pressió sanguínia. Aquesta gent que no teniu bé la pressió, doncs interessant escoltar música. I si sou d'aquells que us costa dormir i tot plegat, doncs millora la qualitat del son, també escoltar la música, i a més, doncs diuen que escoltar una música tranquil·la aproximadament 30 minuts abans d'anar a dormir, doncs encara ens ajuda més. Si ho podem fer, com tenim la sort de fer, per exemple, la gent de ràdio, escoltar música al llarg del dia, doncs encara ens anirà millor a l'hora de dormir. Igual que també doncs ens donarà beneficis pel sistema immunològic, reduint el dolor de diferents zones del nostre cos. I pel que fa al Reggae, que és el tema que ens ocupa avui, jo, Laura, et diria molt sincerament que tothom té imatges associades a certs estils musicals. A mi el Reggae particularment em dona molt bon rotllo. Aquí a Canet, a la nostra platja, tenim diferents guinguetes on hi posen Reggae, i doncs és aquella sensació d'estar a l'aire lliure, estar relaxat, estar palancat, si prens alguna cosa que sigui bona, doncs encara millor que millor, i evidentment doncs ens transmet aquestes sensacions. A mi em recorda molt a l'estiu, i això doncs cadascú té associat estiu, vacances, fresqueta, airet, a mitja tarda, sol que baixa. A mi m'encanta, per relaxar-te o estimular-te. A més a més, crec que el Reggae et dona les dues opcions, depèn quina peça escoltis. Per tant, crec que us aconsello plenament escoltar música sempre, i en el cas d'avui especialment, doncs, el Reggae. Per què no?
Doncs una mica de Reggae, sobretot ara a l'estiu, Lu. Moltíssimes gràcies per aquest consell que recollirem sempre de la teva mà cada dia, de tots aquests temes que comentarem i que posarem sobre la taula.
A vosaltres. Demà ens escoltem.
I ja em perdonareu, però no podíem acabar Ona Maresma aquest estiu sense tenir el contrapunt, la visió des de l'altre cantó del Trapella, de Manel Ferrer.
Ai, que m'encanta això, Manel, de Trapella. Digue'm.
És que és total, és l'essència d'aquesta secció.
Total, és la gràcia de tot plegat, Laura. Jo el que faré en aquestes accions és una mica portar una mica la contra el que ho ha explicat, o la part que no s'explica. Llavors, jo m'he anat a la meva hemeroteca i diràs tu quina és la
tu
teva hemeroteca.
Tu gires tot, no, Manel?
Jo ho giro tot, ho giro tot tant
de
com
puc. De cap per avall.
I me n'he anat a buscar de cap per avall o de cap per amunt, Laura? Al final, mira, al final l'important és donar la volta. M'he anat a buscar la revista científica Bravo, val, que després va ser canviada per Bravo por ti, val?
Grans experts, eh?
Grans experts. Hi havia un article que l'escrivien després els becaris de la revista mateix, no? O els copiaven de qualsevol altre lloc, que deia «¿Qué dices sobre ti la música que te gusta?». I a partir d'aquí omplien quatre pàgines, no, Laura, entre ells amb fotos de gemeliers i de distinta mandanga, vale? I havia text. I en aquest text deia una mica qui eres depèn la música que escoltaves. Per exemple, si escoltaves música independent, deien que eres una persona que destacaves per la teva alta creativitat, però et faltava molta concentració. Música electrònica, per exemple. Doncs és gent més aviat tranquil·la, bastant sociables, creatius, i el seu estat d'ànim era bastant estable i no canvien dràsticament. Mira, després, la gent que escoltem música pop, no? Aquests maluleros, aquesta gent així, fans de Malú. Mira, doncs diuen que els científics van descobrir que els amants de la música pop, per lo general, són extrovertits, tenen l'autoestima bastant alta, per exemple, jo, Laura, que el tema ego el porto fins a dalt de tot, no? Solem ser bastant educats per norma general, qui diu en algun moment que se'ns amagi una mica la pinça, però clar, quan arribem al rigui, que és el que estem parlant avui, Laura, que estem fent aquest meravellós programa, què passa amb la gent? Amb la gent que escolta rigui de manera regular? Ara dirà la gent, és que jo escolto una cançó al dia, doncs mira, doncs tu no ets un fan del rigui, val? No ets regular, no ho ets. Per tant, la gent apassionada del rigui són afeccionats a la música, per norma general, més aviat d'aquest estil, són persones creatives, educades, i ara aquí ve la pega, Laura. Són gent que, per norma general, no els agrada gaire treballar. És a dir, que són uns vagos. Això dit per la revista Bravo, eh? No ho estic dient jo,
perquè
la revista Bravo...
Quin criteri, eh? Quin santíssim criteri, aquesta revista, Déu meu.
La revista Bravo és
maravillosa. Un estudi científic de...
Sí, sí, no, no.
D'un redactor, Laura, de la revista Bravo, que mira, el seu nom...
D'un becari.
Baqui, eh? Victòria Pérez. Victòria Pérez segurament ja ha acabat la carrera.
Baqui.
Sí, i després, ràpidament, abans que se'ns acabi el temps, problemes que ens pot comportar el fet de dir, jo vull ser ara Bob Marley, vull portar rastes, molt bé, meravellós, bona època de l'any amb la caloreta que fa. Doncs problemes que pot portar el fet de portar rastes. Migranya, lògicament, t'estira el cap, Laura, doncs un mal de cap, imagina't. Problemes per dormir, perquè és incòmode. Tu imagina't, Laura, tenir com un gat enganxat aquí darrere. Pèrdua de temps, lògicament, això ha de tenir un tractament, no és fer-te-les i ja cauran, no, no. Problemes d'amor, inclús, Laura, quan surts de la dutxa, perquè no s'asseca bé... Digues.
Ai, m'està que s'ha dit d'amor.
D'amor?
No, no, és molt pitjor, és
no,
molt pitjor.
No, és molt pitjor, encara. Mo i olor, inclús, perquè si això no s'asseca bé, imagina, Laura, quin problema. Pèrdua de cabell, dolor...
Tens un jardí al cap, no?
Clar, clar, tens un jardí al cap.
Un ecosistema.
I després, Laura, important, l'impacte psicològic que produeix quan et treus les rastes, perquè, lògicament, t'has de rapar tot el cabell.
Com te les creus?
Clar, t'has de rapar. No, no, t'has de rapar al zero. T'has de rapar al zero, Naomi. O sigui,
imagineu-vos
abans de fer-vos superfans.
Reflexioneu-hi tots plegats. Manel, Naomi, Jordi, companys, Lu, Joan i Aleix Mercader des de Malgrat. Aquí no hem pogut sentir avui, però segurament demà el sentirem més. Una abraçada a tots.
Estic aquí, per això.
Hola, Aleix.
Ben atent, ben atent.
Ben fet. Ens escoltem demà, companys. Demà compartim 4 minuts de les 4 per parlar de gelats. Que vagi bé.